Hi ha un llibre, un assaig, que es diu L'enveja, que ha escrit una rubinenca, la Marina Porres, que ve cada dijous, cada 15 dies, a fer-nos les seccions de recomanacions literàries. Parla de l'enveja. Marina Porres és graduada en Història de l'Art, Filologia Catalana, màster en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, que ara veurem què és això de literatura comparada. Literatura comparada, què deu ser? Marina, bon dia.
Bon dia, Toni.
Què és això de la literatura comparada?
Un professor meu deia que sempre que deia que feia literatura comparada li preguntaven comparada amb què. Comparada entre ella. És a dir, jo crec que la literatura catalana és... La literatura comparada és com una perspectiva, una manera de mirar-se la literatura que fa que sigui més important les relacions entre llibres tretes del seu context, per exemple, de llengua o de nació, i que, per tant, compares directament textos. Una mica difícil d'explicar així molt ràpid, però que, per exemple, trobem més sentit a comparar una novel·la de Virginia Woolf amb Mercè Rodoreda, encara que una pertanyi a la literatura anglesa i l'altra a la literatura catalana, que no pas comparar autors de mateixes nacionalitats o mateixa llengua. Mm-hmm. Per tant, és com agafar la literatura com un tot.
Clar, aquest tot que has agafat t'ha anat molt bé per fer això, aquest assaig de l'enveja, perquè hi ha molts passatges en què parles de molts diferents llibres, parles de diferents personatges. Però jo quan he llegit el llibre m'ha encantat.
Moltes gràcies, em fa il·lusió.
És molt xulo. És un llibre que és un encàrrec?
Sí. De fet, tota la col·lecció, aquest llibre forma part d'una col·lecció que es diu Pecats Capitals, i aleshores l'editor d'aquesta editorial, Fragmenta, que és una editorial d'assaig sobre temes de religió, de pensament, d'espiritualitat, ens va demanar a diferents assagistes que féssim un breu assaig sobre cada pecat, i a mi em va tocar l'enveja.
Clar. Està superbé el llibre, ara parlarem d'ell, però hi ha un fragment que, clar, suposo que parlar dels pecats capitals i et toca l'enveja, has de mirar, suposo, també una petita reflexió de tu quan has sentit enveja, sobretot en els continguts també, que ara parlarem dels personatges, però al llibre resulta que quan parles de tu personalment no parles de l'enveja, parles de la gelosia que vas sentir tu amb un
xicot
teu, no?
Sí.
I vaig dir, dels 7 pecats capitals, no sé si l'enveja és el que més representa a tu, a la Marina, o és la gelosia.
Bé, jo és que crec que, clar, l'enveja és un pecat molt seriós, diguéssim, i molt fondo, és una cosa molt, molt tremenda i terrible, com intento explicar aquí al llibre. En canvi, la gelosia és un sentiment que jo crec que tothom ha sentit alguna vegada, encara que no siguis un envejós. No és el mateix l'enveja que la gelosia, perquè l'enveja és que tu vols allò que l'altre té, i aquesta gelosia és com la por de perdre allò que tens o que alguna vegada has tingut. I evidentment, doncs, com tothom que viu, jo crec que tothom ha patit gelosia en algun moment. Però sí, és un passatge que crec que la millor manera d'explicar-lo era tirant de recurs personal, sincerament.
Clar, perquè aquí t'has obert amb el teu ex-xicot.
Sí, som molt amics i no passa res, per tant... És
sí,
com,
crec
no...
que ho has deixat clar en el llibre, també.
No hi ha enfado possible, però vull dir... Sí, crec que era... que això ho podia portar al terreny personal. Després, des que va sortir el llibre, que fa com un any o així, he anat llegint tot d'altres novel·les, i no sé si és que m'ha fet com una mena d'incepció o alguna cosa, però no paro de llegir coses sobre la gelosia. He llegit molt Marcel Proust, que és la persona que explica millor aquest sentiment de gelosia, que ell diu que és com la millor gasolina per la imaginació. Està superben vist, això, perquè el nostre cervell mai corre tan ràpid a especular i a imaginar-se coses com quan estàs gelós, que sempre t'imagines tot de coses i normalment sempre t'imagines pitjor del que és la realitat.
Sí, dels 7 pecats capitals, la gelosia és el teu o no?
No, perquè, bueno, o sigui,
quants, eh?
la gelosia, clar, no és un pecat capital, seria l'enveja.
Per tant, és veritat.
Però l'enveja, no, jo no diria que és el meu pecat, o sigui, jo no diria quin és el pecat que tinc més o que més em representa. L'enveja no, però perquè crec que es viu molt malament si ets un envejós. Realment ho passes fatal. I no, però clar, en canvi, jo crec que l'enveja és un pecat que és molt poc disculpable, però en canvi, jo que sé, la gola és un pecat que és molt disculpable. La luxúria és més perillosa, però fins a cert punt tothom entén que és més disculpable, no? O potser... Bueno, l'avarícia i la supèrbia no, que són més així. O la ira, tothom entén que tingués un rampell d'ira en algun moment. O la mandra també és comprensible. Mm-hmm. Sí, jo crec que una mica de tots. Mandra, la veritat, mandra no es pot dir que en tingui, però dels altres jo crec que de tots en pec una mica.
Una mica com tothom, no? De tothom...
Sí, mandra el que menys una mica, sí, en algun moment, segur. Mm-hmm.
Al llibre parles que el teu coneixement dels pecats capitals, el primer contacte va ser amb els pastorets.
Sí, una experiència molt rovinenca, que a més no es pot deslligar perquè realment per mi, ho explico, no? O sigui, la meva idea de pecat capital, jo com que no vaig estudiar religió catòlica fins una mica tard, diguéssim, o sigui, quan ja era gran, quan jo era petita, la meva idea dels pecats capitals era veure una representació dels pastorets quan surten aquestes fúries de l'infern que representen els pecats capitals a l'escenari i totes anaven descrivint el seu pecat, i això ho he vist cada any als pastorets, a la representació del casal popular d'aquí a Rubí, que qui hi hagi estat doncs sap que és un lloc ja... com ho diria, molt particular en si mateix, aquell teatre.
I no has pujat mai a l'escenari a fer de les fúries de l'infern?
No, sempre he tingut, és com una espina clavada, però no ho he fet mai.
Perdona, ara és el moment de fer els pecats aquí, capital, que surtin les fúries de l'infern. Anem a fer una cosa. Clar, jo li he demanat a la Marina, dic, escolta, porta els pastorets, i ella ho porta, és tan bona nena que ho porta tu. I clar, jo no he pensat el que estava fent, perquè ara te tocarà fer de fúria.
Vale, de quina?
Exacte, quines fúries?
Home, jo crec que hem de llegir l'enveja.
L'enveja, has de fer l'enveja, i quina més?
No sé, la que vulguis, perquè no em sé l'ordre, però en aquest, crec que aquí al llibret de Folch i Torres surten totes seguides.
Vale, anem a fer... Jo dono el pas de Satanàs,
vale.
Anem a llegir...
Aquí surt Satanàs, vale. Presenta faràs... les fúries, sí. Llavors... L'arcàngel Sant Miquel, que és el meu personatge preferit, t'ho he de dir, diu, no us preocupeu, que aquí quedeu
fora,
salvats.
Aquest fora, fora l'arcàngel, fora! No, directament Satanàs i les fúries. Satanàs, luxúria, després surt el Miquel, l'arcàngel.
Vale.
El deixem un moment. I després et tocarà, a veure què et tocarà, has de llegir l'enveja, vale?
Vale.
Jo començo fent de Satanàs.
Perfecte.
I te passo el llibre, hi haurà un aquí mig segon, vale. I segueixes amb el que hi ha, vale? Que comenci la vostra obra, sigues Luxúria, el primer.
La filla de Jetsé t'ama i està sola en eix moment. Si vols, pots fugir amb ella, que jo ja t'ajudaré. Llavors, cada pecat va dient el que farà, i llavors l'arcàngel diu, no facis eixa mala obra perquè ofendries a Déu.
Com es nota que és el que li agrada.
Clar, i ara que... la golosia que posa aquí, que és la gola.
Si voleu menjar... A veure, espera, que m'he perdut. Si voleu menjar, fixeu-vos que no us ha de costar res. Allà hi ha un sarró. Preneu-lo, que de bons talls és ben ple.
Et surt molt bé, jo això no ho sé fer tan bé.
Que he fet jo, pastorets, no vegis les danys que he fet de fúries.
Ah, això és un truco.
Home, clar.
L'avarícia diu, si vols ser ric, el teu amo té guardat els seus diners a dintre la calaixera. Obre el calaix i són teus. I ara diu, l'enveja.
L'enveja. Aniria bé acompanyar això després quan llegim un de... Bum! No has vist un amo com gosa amb la fortuna que té? Per què tu has de ser tan pobre si a ell li sobren els diners?
Això és l'enveja, semblava l'avarícia, i la peresa diu, el geure és la millor feina, no vulguis treballar més, que et fa matinejar massa i en el llit s'hi està molt bé. I la ira, per acabar... Que diu, rebel·la't
d'una vegada, sigues home, ira de vet, que els que criden sempre guanyen, i cridant, la gent s'entén. Ei, ha estat molt bé. Em sembla que no queda més, o queda algun més?
Quadrat. No, llavors l'arcàngel tanca dient, torna a dir, no feu eixes males obres, que ofendríeu a Déu.
El llibre dius que la luxúria, la ira i la gola són pecats corporals, d'acció i físiques, l'avarícia, la supèrbia, la mandra i enveja són directament del cervell.
Sí, crec que sí, que hi ha aquesta distinció que és molt important entre pecats que són com més físics, més corporals, més de sang calenta... que per tant són una mica més disculpables, és a dir, entenem que es pugui pecar d'aquests pecats que et surten de dintre, però en canvi, clar, l'avarícia, la supèrbia, l'enveja sobretot, jo diria, són molt cerebrals, són pecats molt pensats, molt calculats, molt retorçats, llavors admeten menys disculpa, perquè en realitat un pecat que el tens tant cap a dintre no el pots perdonar tan fàcilment, perquè no és que et surti com un impuls, és que allà hi ha hagut una prèvia de niqui-niqui-niqui.
O escolta, fent niqui-niqui-niqui en el llibre, he trobat una cosa que deia muralla d'enveja.
Sí, la muralla de l'enveja. Ho vaig fer servir aquesta imatge per explicar l'enveja adolescent. Hi ha una cosa que explico en el llibre que crec que és important, que és la diferència entre l'enveja dels nens i l'enveja dels adolescents. L'enveja dels nens, clar, és una cosa que és com molt impulsiva, molt fàcil d'entendre, que és una cosa que s'acosta molt a la ira. L'enveja en els nens és que tu no tens una joguina, una altra la té, tu la vols, i llavors li tens enveja i t'enfades. En canvi, a l'adolescència la cosa ja es comença a recargolar, precisament perquè com que és un pecat l'enveja molt pensat, quan creixes és com que l'enveja és més un pecat d'adolescent i d'adult que no pas de nens. I aquesta muralla de l'enveja era com, ara no recordo ben bé, però era com una cadena humana que fèiem a l'institut, quan era com que dues persones estaven liant com a darrere i llavors ens posàvem tots com amb una muralla davant seu perquè ningú pogués passar i li dèiem la muralla de l'enveja, com per evitar l'enveja de la gent, embolicant-se petonets. Sí. Mm-hmm. Una cosa molt adolescent, una cosa una mica absurda.
T'han fet una muralla o no, tu?
No, era una cosa, la tinc molt clavada perquè realment va ser un moment extremadament absurd i delirant.
Quina relació hi ha entre enveja i supèrbia?
En algun moment es diu, no?, que l'enveja és com el revers de la supèrbia, perquè en realitat l'envejós, quan es mira al mirall, o sigui, l'envejós és una persona que té molt d'amor propi, i llavors quan es mira al mirall creu que la imatge que el mirall li retorna no és prou digna d'ell. Llavors d'alguna manera això es toca molt amb la supèrbia, no?, de creure's allò més, més important.
I gelosia i ira o gelosia?
Sí, aquí hi ha la diferència entre aquesta de la gelosia i l'enveja, allò de l'enveja és voler el que no tens, la gelosia la poder perdre, allò que has tingut o que tens.
Mm. Com evites tu l'enveja?
Jo amb això li vaig dedicar un capítol al final del llibre perquè pensava que, clar, l'enveja és un pecat tan tremendo, tan fosc, que necessitava una mica de redempció aquí al final, i jo crec que un antídot molt bo per l'enveja és transformar-la en admiració. És a dir, jo crec que l'enveja també moltes vegades és una excusa de la mandra, és a dir, que els envejosos són gent que no sap ben bé el que vol i que té mandra de fer-ho. Per tant, en realitat, si tu tens com un propòsit a la vida i tu mires tot amb prou distància, com perquè en realitat enveja ve del verb invidere, que vol dir mirar de massa prop. És a dir, tens enveja perquè no veus les coses bé. Aleshores, si tu t'allunyes i deixes que hi hagi marge per mirar-te les coses prou de lluny, veuràs que et surt molt més a compte admirar que no pas envejar. Mm-hmm. És terrible.
L'enveja sostinguda en el temps dona pas al ressentiment.
Sí, això és una cosa que s'explica en el llibre, que s'expliquen com tres tipus d'enveges diferents. Una és l'enveja nihilista, que és que l'enveja, ho dic moltes vegades al llibre, és un pou sense fons. És a dir, un cop, si tu comences a envejar alguna cosa, l'enveja és un pecat terrible perquè no s'acaba mai.
Mm. Perquè, clar, Scheller, no?, diu que el llibre, dius tu, que és l'autoenverinament de l'ànima.
Clar, però perquè a més, tu comences a envejar, sempre trobaràs algun motiu per tenir enveja. Per tant, hi ha una enveja nihilista que Nietzsche ho explica, no?, amb aquest vòrtex de la ira, que és una cosa, de l'enveja, que és buit. Després hi ha el Schadenfreude, que no sé si mai ho dic bé, que és aquest terme alemany, que el que vol dir és que t'alegres del mal de l'altre. És a dir, que és com l'enveja més retorçada, perquè és que no només és que tu vols algo que no tens, sinó que t'alegres que als altres les coses els hi vagin malament. I aquesta tercera és el ressentiment, que és la suma, diguéssim, de l'enveja i el pas del temps, que és que quan tu ets envejós molt temps et tornes un ressentit. Llavors el que diuen els teòrics, hi ha com un consens en això, és que l'envejós d'alguna manera pot deixar de ser envejós, però que un cop ets un ressentit no te'n cures.
Ai, que mala és l'enveja.
Fatal, fatal.
És horrorosa.
És horrible.
Hi ha tanta?
Sí, no, m'han servit. El llibre m'ha servit perquè no només això, exemples de la literatura, exemples meus, exemples de la realitat, és una cosa que realment la tenim molt, molt propera.
No només personalment, a nivell de societat, no? En quina societat funciona millor l'enveja?
Això ho explico. Jo crec que l'enveja té dues vessants, que és una vessant que és l'enveja de portes endins, una enveja molt, molt privada, molt íntima, molt familiar i molt de diguéssim, l'àmbit privat, i una enveja de l'àmbit públic. I aquesta enveja de l'àmbit públic és l'enveja on el que tu deies, no? En quines societats funciona millor? Doncs en societats on tothom té un paper que ha de representar i que està molt marcat. Jo per això, per exemple, penso sempre en aquesta França rococó abans de la Revolució Francesa, que explica molt bé un llibre i una pel·lícula magnífiques, que són Les amistats perilloses, de la Clos, que és realment una societat que es concep a si mateixa com un escenari on tothom representa un paper. Els envejosos, clar, això els hi va perfecte, perquè s'amaguen rere una màscara sempre. Aleshores, en aquestes societats funcionen.
El llibre dius que, ara sóc jo el que diré el nom i tu me'n corregeixes, eh? L'autor, Roger Foucault?
La Rochefoucauld, no és que jo... Però és un d'aquests també, un francès que escrivia Màxims.
Rochefoucauld. Diu que els envejosos es relacionen a partir de la màscara, com dius, que es construeix cadascú per relacionar-se, però es pot acabar disfressant un a si mateix?
Sí, perquè a còpia, diguéssim, a còpia de construir-te una imatge que és la que tu vols que sigui però no la que en realitat és a dir, a còpia de tenir una mala relació amb la teva pròpia imatge, per això hi ha tants miralls en aquest llibre, en aquest assaig sobre l'enveja, està ple de miralls, perquè jo crec que és un objecte perfecte per explicar moltes coses, perquè els envejosos són gent que quan es mira al mirall no s'agrada. O sigui, l'enveja sempre comença quan et mires al mirall i no t'agrada el que hi veus. Per tant, què fas? Et fas una màscara i aquesta màscara va molt bé als envejosos.
Nosaltres aquí tenim un micròfon de color groc, jo el tinc vermell. L'enveja, quin color té?
L'enveja s'associa al color verd, l'enveja i també la gelosia. I això, no sé, ho cito per aquí, però no és una cosa que tingui molt, molt segura, però sí que ho he trobat, que és que Shakespeare va batejar la gelosia amb el color verd a Otelo, quan va dir que era un monstre d'ulls verds. I a mi m'ha servit aquesta referència. Sí, Otelo diu, malfieu-vos de la gelosia, senyor meu, d'aquest monstre dels ulls verds que es burla de la carn que l'alimenta. Per tant, ha quedat molt fixat, gràcies a Shakespeare, aquest monstre dels ulls verds. I per tant, el color s'associa.
Com tenim l'enveja a Catalunya?
Doncs jo crec que és un pilar fonamental de que articula la societat catalana, la veritat, i per això el llibre em va semblar que se li havia de dedicar uns capítols, perquè realment sí que és un pecat que defineix molt el país. Llavors aquí em va ajudar molt Pla, que Josep Pla té una teoria molt, molt bona sobre l'enveja, que si vols et llegeixo les dues frases perquè ho defineix molt millor que jo, que diu, en el nostre país, tota persona que fa alguna cosa, que va endavant, que es mou, que té una o altra il·lusió, és envejada, odiada, sotmesa a un procés clandestí o públic de tendència implacable, terrible. A tot arreu, l'acceptació d'un valor personal autèntic, d'una capacitat per l'acció, d'una habitat poderosa en un sentit o un altre, crea una aura d'admiració. Aquí és el contrari. Només la mediocritat és socialment plausible.
Ens queda un minut només. El llibre parles de molts personatges, parles de Mirall Trencat, de Rodoreda, dels personatges de la Teresa, de la Sofia, de sèries de televisió com Mad Men, amb la Betty Draper, que ens parla també per ella mateixa de l'enveja de Dan, de Cervantes, de Nietzsche,
també, sí, Nietzsche, surt.
Que no ho digui bé. També podríem parlar de com tracta Disney l'enveja.
Sí, magnífic.
Però, sense passar el temps volant, hem fet 20 minuts.
Ja. Tu diràs, clar, ha passat rapidíssim.
Ja ho sé. M'estic entretenint amb les fúries de l'infern i tot això, i després arriba el meu llibre i és... Que no se me habla de mi libro.
No. Està bé. He venit a hablar de mi libro, però ha estat molt bé.
Sí, escolteu, que si voleu més de l'enveja, ja sabeu aquest assaig de la Rubinenca Marina Porres, l'enveja de Fragmenta Editorial. Marina, Encantat per venir.
Un plaer ser aquí, m'ha fet molta il·lusió.
I per compartir aquest moment d'enveja transformada en admiració.
Fantàstic, moltes gràcies.
Rubí al dia. Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia. Thank you.